A Ràdio Maricel, a cel obert.
El 1982, vaja, érem bastant joves, John Williams va composar això. El dia que John Williams no hi sigui, hem de suposar que també es tancarà una altra pàgina d'aquelles memorables en el món de la música cinematogràfica. Per què comencem per ET? Perquè ja ho saben que dins del Festival de Cinema de Catalunya, doncs sempre, pam, surten i dius, un dia ET, o alguna altra pel·lícula d'aquestes que havia marcat, sens dubte, un moment històric. Doncs enmig de tota la gran programació del Festival d'enguany, enmig de l'estrena del darrer film de Tim Burton, enmig de totes les produccions espanyoles que vindran al Festival de Cinema de Catalunya, al Festival Internacional de Cinema Fantàstic, hi ha la versió restaurada de ET. Molts recordaran, bé, doncs, com els dèiem fa uns quants dies, que aquí a Sitges rodaven aquelles cintes de VHS que havien filmat al Cinema Urgell de Barcelona i d'una forma així gairebé clandestina, i que arribaven als videoclubs i la gent anava a veure aquell ET a casa d'un altre perquè aquí encara no havien vist la pel·lícula que s'exhibia a Barcelona. En fi, Mike Costain, bon dia i bona hora.
Bon dia.
A l'any 82, Mike Costain havia vist ET, suposo.
Sí, també, sí, no? Vaig anar a veure la cinema, sí. Efectivament.
Veure ara aquestes pel·lícules, suposo, que desperta també l'interès de moltes generacions.
Sí, i tant. De fet, sobretot veure-les amb una pantalla de cinema, una pantalla gran. De fet, aquesta sessió a la que tu al·ludies, de què passem ET, és una versió restaurada, és una versió que està més acord al que Steven Spielberg li agradaria que el públic veiés, i la fem en col·laboració amb Fenòmena, que són precisament aquest col·lectiu que estan, diguéssim, portant a un cinema molt important de Barcelona, doncs pel·lícules que la gent més jove, sobretot, no ha tingut el plaer de poder veure en una sala de cinema, i que els que no som tan joves, doncs podem reviure la sensació o experimentar una altra vegada les sensacions que vam tenir llavors.
Si vostès escolten Mike Costain i diuen, qui és aquest home? Doncs bé, és la mà dreta d'Àngel Sala. D'alguna forma, és la manera més fàcil d'acostar-se al pensament d'Àngel Sala sense tenir Àngel Sala. Això és el que ens han dit. Porteu Mike Costain, que us dirà més o menys el criteri del festival, però ho tindreu molt més fàcil.
Molt bé.
Què li ha passat al festival per esdevenir el que és ara?
Jo crec que precisament, ja que parlaves d'Àngel Sala, crec que quan ell va fer-se càrrec de la direcció del festival tenia uns objectius molt clars que després s'han fet més sòlids, diguéssim, que és bàsicament, jo diria que són tres en aquest cas. Un, el poder portar a Sitges i al públic del Festival de Sitges el millor cinema fantàstic, clarament fantàstic del món. Segon, que el festival fos molt rellevant per la indústria. Primer per la indústria catalana i estatal, però també per la indústria internacional. És a dir, implicar la indústria, productors, distribuïdors, dins del festival. I tercer, molt important també, que no fos deficitari.
Ara és més important la tercera que qualsevol de les altres dues?
Bé, totes ho són, funcionen, si em permeteu, com una santíssima trinitat dels principis d'un festival, però sí, realment, els tres ho són, perquè sense un no n'hi ha els altres. Si tu no tens el millor cinema fantàstic, no faràs la caixa necessària perquè després es torni a fer el festival. Si no tens la indústria, no tens les pel·lícules, amb la qual cosa. Per tant, és una estructura, diguéssim, que s'ha retroalimentat.
Ho dic perquè potser és una obvietat, però ara pot ser fins i tot en el cas del Festival de Sitges, que ja té una audiència, per dir-ho així, consolidada i assegurada, difícil de justificar una despesa pressupostària per un festival?
Bé, tot depèn. És a dir, nosaltres, primer de tot, ens sentim molt orgullosos del recolz de la vila de Sitges i de la Generalitat en un moment tan difícil. Això és importantíssim. Des d'un moment que s'estan fent retallades en puestos realment vitals dins d'una societat, que encara es vulgui invertir en la cultura, demostra que aquest país encara té un recorregut important per fer. És a dir, no anem a la demagògia. I no l'hem sentit tampoc. Home, ja que estem retallant aquí... No, doncs no, nosaltres evidentment hem patit retallades, òbviament, i justificades en el món, en el moment en què ens trobem i la conjuntura en la que ens trobem. Ara, creiem que per molt moments angoixosos econòmicament que visquem, tampoc es pot destruir un país i tot el seu teixit cultural, amb el qual s'han de mantenir almenys les coses que funcionen per quan arribin millors temps. Crec que en el cas de Sitges, sense ser arrogant en l'absolut, és un festival que funciona, amb el qual seria pues molt trist per la cultura, doncs, que desaparegués. No?
Algunes qüestions a l'entorn de tot plegat i d'aquest fenomen en particular. El festival ha fet créixer sobretot les generacions joves.
Sí, sí, sí. De fet, es parla fins i tot de la generació Sitges, d'aquests directors com Jaume Balagueró o Jota Bayona i tots aquests que eren, o Eugenio Mira, moltíssims, els germans Pastor, que són una mica més joves que aquests que estic dient. Però bé, diguéssim que n'hi ha una generació Sitges des de finals dels anys 80 que s'ha convertit ara en talent i també en aquesta mena com de cor de la indústria cinematogràfica catalana i estatal.
Aquest públic què vol?
Volen les bones pel·lícules que creuen, que no han vist encara, òbviament, però que creuen que no podran veure després a les sales de l'Estat espanyol. Això és el principal. Evidentment, de gènere fantàstic. Gènere fantàstic entès amb un ventall molt gran de gèneres i subgèneres: terror, ciència-ficció, misteri, arts marcials, fantasia... Però volen això, volen veure-les abans que ningú, i sobretot veure, per desgràcia, en la situació econòmica que estem, els distribuïdors compren menys pel·lícules, amb la qual n'hi ha moltes més pel·lícules al Festival de Sitges que mai es veuran a les sales aquí.
Parlàvem fa uns moments de la indústria d'aquí i de la de fora. La de fora ens fem l'efecte que continua funcionant, uh-huh, i la d'aquí, més d'un es pot preguntar, però hi ha indústria encara aquí?
Si ens referim a Catalunya, sí. És a dir, n'hi ha indústria, passant uns moments espantosos, uns moments de greus problemes per la pirateria, pel tema de la pujada de l'IVA, pel tema també de la pròpia crisi econòmica en general, on la gent gasta menys en el lleure i en l'entreteniment. Però clar que n'hi ha. Nosaltres només hem de veure les produccions catalanes que tenim al Festival de Sitges aquest any. Una, ahir mateix, va guanyar el Festival d'Estrasburg, Insensibles, una pel·lícula de Juan Carlos Medina, que està protagonitzada per un català, que és l'Àlex Brendemühl, i parla de llengua catalana. I és una pel·lícula extraordinària que triomfarà tot el món. S'ha vist a Toronto, també. Tenim pel·lícules com El Bosc, tenim pel·lícules com El Cuerpo, tant en llengua catalana com castellana, com en el seu moment Filmax va fer pel·lícules en anglès, i ara tornarà a fer-ne. Amb el qual, indústria n'hi ha. A Catalunya, indústria, perdó, i a més, referent mundial del cinema fantàstic, i no estic exagerant en absolut.
Quan no hi havia producció, costava molt escollir una programació. Ara que n'hi ha molta, suposo que també difícil escollir.
Sí, l'acollita ha estat extraordinària aquest any, de tot arreu, la nacional, l'estatal, la mundial, sí, és difícil, perquè vulguis o no, molta gent ens diu, és que teniu moltíssimes pel·lícules entre curts i llarg. És veritat, però també el públic vol això, vol poder triar. Amb el qual, clar, et penses, home...
És a dir, vol sentir-se aclaparat per l'oferta, gairebé.
Una mica sí, perquè després, encara que molta gent diu, una minoria sorollosa diu, teniu moltes pel·lícules. Bé, si nosaltres estem dins de pressupost, volem tenir el màxim de pel·lícules possibles. I quan una collita és tan bona com la d'aquest any, et diré que jo he calculat que ens ha quedat entre 35 i 40 pel·lícules que ens hauria agradat posar, per una raó o una altra. Imagina't.
Això segueix criteris d'algun altre festival? O el model del Festival de Cinema de Sitges és un model ara convertit en gairebé singular per ell mateix?
Bé, home... Jo m'agrada pensar que sí, que és al revés, que nosaltres hem creat escoles, si em permeteu, sense ser en absolut arrogant. Ho dic perquè n'hi ha gent que ho diu. És a dir, n'hi ha festivals com un gran festival que s'ha fet, un festival referent ja als Estats Units, que és el Festival Fantastic Fest d'Austin. Es va crear quan el seu director, llavors, fa 10 anys, va venir a Sitges, va dir, vull això als Estats Units. També ha passat en festivals com, per exemple, PIFAN a Corea del Sud. O sigui, jo diria que sí que n'hi ha festivals que es basen una mica en Sitges. Nosaltres, i encantats de la vida, i col·laborem amb tots, també et dic que nosaltres, òbviament, mirem amb admiració altres festivals que ens agrada molt, bàsicament el Festival de Cannes i totes les seves seccions paral·leles, encara que no és de cinema fantàstic, n'està ple de pel·lícules de cinema fantàstic la seva programació. I n'hi ha altres festivals, doncs, més petits o així, que nosaltres també ens agraden i dels quals també podem treure idees. També ara ens agrada molt Toronto, que és un gran festival... Sí que ens fixem, evidentment, en el que fan els altres festivals. Sundance.
On està la mida del d'aquí? La mida des del punt de vista d'ambició, de tamany.
A veure, Sitges té unes limitacions. Sitges ara és oficialment el número 1 del món en cinema fantàstic. Això és notori i està provat en el sentit de tant per pressupost, fins i tot amb les petites retallades que hem patit, com en número de públic, tiquets venuts, número de pel·lícules, etc. És el número 1 del món. També és el més antic del món de cinema fantàstic.
D'acord.
Llavors, vist això, diguéssim, jo et diria, em dius la singularitat o...
L'ambició.
L'ambició.
Si això,
bueno, evidentment, sí.
Com creixes, si és que s'ha de créixer?
Exacte, és que aquest és el debat. És a dir, Sitges ha de créixer o no? Evidentment, sempre n'hi ha, encara tenim un petit marge de créixer, per exemple, en venda d'entrades, tenim un marge de créixer en número de visitants, no només que compren entrades, també els que venen a la vila de Sitges, doncs, a passar el dia, a veure les nostres seccions gratuïtes que també n'hi ha, a veure una... o assistir amb una roda... amb una taula rodona, mm-hmm, sobre algun tema...
Perquè l'organització, sí, encara s'escolta. Escolta, Mike, la cantarella de... Algun dia el festival, si ha de créixer més, anirà a Barcelona, o algun dia... Aquesta cantarella ja ha passat.
A veure, jo crec que ha passat totalment. És una cosa que no... Vamos, jo fa molts anys que no ho sento. No obstant, concretament al tema del creixement...
Al sostre del festival.
Al sostre del festival, clar, el festival té una certa limitació d'espais que fins ara estan funcionant perfectament, que són el Melià, el Cinema Retiro, el Cinema Prado i el Brigadun, que aquest any, com sabeu, per una qüestió temporal, ha d'anar a una sala fantàstica, que és l'Escorxador, on ja havia estat fa uns 20 anys, crec recordar. Tenim aquests espais. Sí que s'ha afegit l'espai FENAC, que és un, com sabeu, és un patrocinador del festival, doncs també fem activitats allà. Es porten algunes coses més al poble, amb uns espais que n'hi ha al poble, n'hi ha algun bar, hotel, restaurant que fa activitats relacionades també amb el festival.
I fins però i tot hi haurà una doble inauguració gairebé.
Exacte, ara parlem de la segona inauguració, que em fa molta il·lusió. Però acabant amb el tema dels espais, òbviament n'hi ha, per pressupost, n'hi ha una limitació. És a dir, el festival podria créixer encara en un espai més? Sí, directament sí, creiem que sí. Vam tenir en el seu moment la sala Tramuntana dins de l'Hotel Melià, però bueno, una qüestió pressupostària, clar, t'impedeix pagar doncs uns espais que clarament creiem que podrien ampliar una mica més el que és el no només l'oferta, sinó també el número de públic que podria venir.
O sigui, vist així, hi ha demanda.
Exacte, sí.
Obertament hi ha demanda.
Obertament
per
hi ha
ampliar nous espais del festival.
Clarament, també depèn, i acabo, cada any n'hi ha aquest... proper any i l'altre, és a dir, 2014, no, ja ho estic dient,
2013
a 2014, tindran un problema també en el tema del flux de gent, i és que aquests dos anys la festivitat del 12 d'octubre cau en festiu, precisament, amb el qual perdem una mica de pont, uns anys ens trobarem així, uns altres no. També afecta el número de públic. Ara, si ens plantegem que això passa poques vegades i que el festival sempre tindrà un dia festiu entremig, encara n'hi ha espai per créixer. Potser no massa, però sí que n'hi ha una mica d'espai per créixer si aconseguim un nou espai. Segona inauguració. Segona inauguració és un tema que ens fa moltíssima il·lusió. Perquè,
això era una espina,
No, i tant. I a més és una idea precisament de l'Àngel Sala, que és, teníem la inauguració al Melià i sempre n'hi havia, al mateix dia, ja al Retiro n'hi havia pel·lícules de primera fila. Però la idea de portar el glamour i la catifa vermella i les estrelles d'aquesta primera pel·lícula que inaugura el festival al Cinema Retiro ens dona, doncs, també aquesta dimensió de Festival de la Vila de Sitges. Evidentment, sempre ho hem sigut, però sempre es pot millorar i apropar-ho més. Aquest any hi ha més coses a la vila, n'hi ha més espais implicats, etc. Però crec que aquesta primera inauguració té una transcendència no només estètica, sinó també de fons d'implicació del festival dins del poble de la vila.
Un punt simbòlic?
Sí, totalment.
Sí?
Simbòlic, les dues coses, eh? Simbòlic totalment. I també de que portarem, doncs, que el públic podrà veure la segona inauguració a dins del poble, les estrelles d'aquesta pel·lícula, aquest glamour baixarà, aquesta Belén Rueda, aquest José Coronado, presència institucional també, periodistes baixaran a la vila, faran la presentació de la pel·lícula, i evidentment ens agradaria, òbviament, repetir-ho cada any, i crec que és com hauria de ser, i a més és una pel·lícula catalana.
Tenia una certa sensació que quedava alguna signatura pendent en aquest aspecte del vincle, per dir-ho així.
Sempre queda alguna pendent.
Sempre queda
alguna pendent. Sempre el festival, encara que els esforços s'han fet, encara que el Retiro i el Prado són totalment dos espais consolidats, que la Brigadun té un flux de gent brutal, un tràfic espectacular cada any millor des que en Diego López és el responsable. Això està clar i es veu. Ara, sempre et fa l'efecte de que podries fer més. La Zombie Walk és una altra cosa que també ha portat activitat del festival al poble. Això ha portat també, i n'hi ha una persona al festival expressament dedicada a la dinamització del poble amb el festival. Per exemple, la decoració del carrer del Pecat amb tot el tema del cementiri. La implicació dels locals d'allà, dels bars i dels establiments d'allà de menjar i tal, amb el festival i amb la Zombie Walk en concret, aquest any encara més que l'anterior, que ja es va fer, però encara més. Crec que totes aquestes coses funcionen i fan que el festival encara sigui més especial, no? I també fa no només per la vila i la gent del poble mateix, sinó també per la gent que ve de fora, que es veuen més implicats, surten més de nit al poble, veuen més la vida del poble i la vida comercial també del poble.
Què ha passat amb la de Zombie Walk? Perquè això és un deliri.
Bé, va ser una idea original que no era... No, la Zombie Walk no és una idea original de Sitges, no sé quina va ser la primera, però no sé si va ser a Canadà o així, bueno. I el responsable anterior de Brigadura, en Juanma Pastor, va tenir la idea de portar-ho a Sitges. I llavors va tenir una primera edició que va superar totes les expectatives, i llavors el que s'ha fet és portar un sponsor potent, com en aquest cas és Jack Daniels, implicar-ho encara més amb el poble amb decoració, implicar també a més gent que ho filmi i a les xarxes socials, perquè clar, les xarxes socials ja no és que hagi evolucionat molt en els últims anys, és que ja la diferència entre l'any passat i aquest ja és espectacular, amb el qual hem implicat molt més la nostra presència a les xarxes socials i amb la Zombie Walk, diguéssim, interactuant amb aquestes xarxes socials, amb el qual sí, és un èxit espectacular, sí.
Les xarxes socials suposo que potencien el fenomen de Sitges d'una forma com mai fins ara.
Sí, totalment, clar. És que han tingut un creixement exponencial, amb el qual nosaltres ara mateix no s'entén la promoció del festival, la comunicació, la premsa, el màrqueting, sense les xarxes socials. Llavors nosaltres, bàsicament Facebook i Twitter, però també treballem amb algunes altres, però sobretot Facebook, Twitter i YouTube, jo diria, perquè realment YouTube també és una xarxa social, òbviament. Nosaltres treballem molt fora amb elles i evidentment les estratègies s'han d'anar canviant cada X temps, perquè la cosa va evolucionant cap a camins que no ho saps.
Fem una reflexió vinculada amb això. En una època mediàtica en què cada vegada les sales de cinema estan perdent espectadors, és una paradoxa el que passa a Sitges, el festival?
Esperem que sigui encara aquest any.
Encara,
però sí,
no.
Jo crec que sí. És una paradoxa? Sí. A veure, si ho analitzem des del punt de vista de com sona el que acabes de dir, la frase que acabes de dir, sona paradoxa. És a dir, la gent no va al cine, resulta que tal. Si s'analitza, i partim de la base que Sitges ha estat un èxit constatat de venda d'entrades i de tràfic de persones, potser té diverses explicacions. És a dir, les explicacions són, una, el que dèiem abans, la gent pot veure pel·lícules que no veurà a les sales comercials. Dos, Sitges és un event. És un event que a més passa en una de les viles més maques del país, amb el qual té una presència també de fora de Catalunya important. L'ambient es presta a anar més enllà del cinema.
Un fet social.
Doncs, totalment. Ho has dit molt bé. És un fet social i és això. És anar-hi. La gent estalvia per anar-hi a Sitges. N'hi ha més enllà de les pròpies projeccions, que evidentment és el més important, però tenim tots aquests actes paral·lels importantíssims. Tot això que ha conformat, que s'ha conformat o s'ha convertit en un event anual que la gent vol anar-hi, doncs fa que, diguéssim, explica una mica aquesta paradoxa que realment no és tal. Passa una mica el mateix amb els festivals de música. És a dir, són experiències irrepetibles. La pel·lícula sempre... volem que la gent vagi som antipirateria, però sempre troben i hi ha l'efecte que potser la veus després, que tal. L'experiència Sitges només es viu un cop a l'any i és única, igual que un festival de música.
Per tant, molt probablement ara els crítics cinematogràfics assisteixen a un festival que en el fons és com un fenomen social amb pel·lícules seleccionades, etc, etc, però ara... Quin paper tenen els crítics en el festival?
Bé, la crítica també s'ha hagut d'ajustar al que és les noves tecnologies i el món virtual i els blogs, etc. La crítica és molt important. És a dir, la crítica, no deixem de pensar que la crítica amb els principals diaris o a la televisió, feta alguna per periodistes que ja treballaven des de fa anys i tal, continua sent important. Una crítica mala, una crítica dolenta, una crítica bona... realment és encara una qüestió rellevant per una pel·lícula, també pel propi festival.
Està clar, està clar.
El festival no és una cosa que es prengui a broma, això, la premsa tradicional, com també la irrupció des de fa uns pocs anys dels blogs. Els blogs n'hi ha alguns de molt, molt influents, amb la qual nosaltres també els cuidem i intentem donar-los el tracte que mereixen perquè ells tinguin tot el temps per veure les pel·lícules, puguin jutjar... etcètera. I a més també no només una ajuda, diguéssim, també tecnològica, és a dir, aquest any hi haurà més ordinadors per connectar-se, n'hi haurà wifi, és a dir, per nosaltres la premsa i la crítica i el paper han anat canviant potser d'àrees, però no de la seva rellevància i importància per festivals, distribuïdors, exhibidors, etc.
Quan el govern va decidir que l'IVA del cinema es pujaria, l'organització del festival va sotregar-se una mica?
Home, sí, és important. Nosaltres hem pres la decisió de que no pujarem preus per l'IVA. Creiem que nosaltres, en aquest moment, fent els números, creiem que el públic es mereix això, en aquest cas. També nosaltres no som una empresa privada en la qual tenim diners públics, amb la qual creiem que això ens permet portar una política, almenys per ara, de poder assumir part d'aquest cost. Sí que pujarem com havíem dit,
l'IPC respecte a l'any passat,
respectiva, rondejant, però en absolut la pujada que ens suposaria l'IVA, amb tot el respecte cap a les sales, que tenen tot el dret a fer el que vulguin i que entenem que tenen un greu problema amb aquesta pujada de l'IVA. Nosaltres tractem, som un festival de cinema des d'un cop a l'any, creiem que el nostre públic, doncs en aquest moment, almenys durant aquest any, ja veurem què passa, però aquest any podem aguantar aquest cop.
En tants anys que us moveu per aquí dins, què hauria de valer una entrada al cinema?
Mira, això li hauries de preguntar a persones com les que treballo molt sovint, que són els distribuïdors i els exhibidors, no perquè vulgui...
No, però dic que parlem d'un festival, parlem d'un públic potencial que és en la seva majoria jove, sí, que va al cine, etcètera. Aleshores, què ha de valer una entrada davant d'aquella gent que pugui dir, escolti'm, és que 6 euros, 7 euros, 8, 9...
Un normal seria... Fer una comparació amb la resta dels països del nostre entorn, dels països europeus del nostre entorn, i segons el seu IPC també, sí, diguéssim, cadascú veient i calcular segons el cost de la vida en cada país i el preu que tenen del cinema a cada país. Això s'ha fet mil vegades, però m'heu de perdonar, però no recordo exactament quin preu sortiria. Però segurament seria molt semblant al preu d'abans de la pujada de l'IVA. Això sí que ho t'ho dic clarament, crec que el preu que n'hi havia abans de la pujada, ja sé que molta gent diu que és caríssim i tal, no era veritat, era un preu, si compares amb la resta dels països, que no recordo els preus ara, però recordo haver-ho comparat amb gent, amb amics nostres distribuïdors i exhibidors, i veure que era bastant el preu que s'havia de pagar, era aquest, era un preu just. Ara, doncs, bueno, hi ha aquesta pujada i això, evidentment, doncs, ha distorsionat una mica tot.
Ara, com que és un fenomen social, no sabem si això continua sent un gran debat o no. Un festival, no direm que sense estrelles, perquè en venen, però sense d'aquells noms... Pot continuar perfectament tenint èxit de públic o això encara també és una d'aquelles coses que encara roda sempre pel cap?
Sí, home, evidentment com a festival de cinema t'agrada tenir el màxim glamour possible. Aquí ha vingut gent de primeríssima fila, és a dir, des d'Anthony Hopkins fins a Jodie Foster o Quentin Tarantino, etc. És a dir, estrelles que perfectament poden estar a Cannes, han vingut a Sitges. Què passa els darrers anys? Els darrers anys n'hi han diverses qüestions. Els distribuïdors de l'estat espanyol, evidentment, donada la crisi, tenen menys diners per invertir en portar segons qui per les pel·lícules i perquè són convidats cars. Primera classe, una primera classe des de Los Angeles, un bitllet d'avió costa uns 15.000 euros. El business class fins i tot ja comença a ser bastant car. Alguns demanen jet privat, amb el qual, excepte un festival classe A, a part de Sant Sebastià cap a dalt no et pots permetre un jet privat, perquè si mireu les tarifes veureu que és impossible. Alguna vegada ho ha pagat alguna companyia distribuïdora multinacional que ens ha portat alguna estrella, però què passa? Que ara tenen menys diners per gastar en màrqueting i promoció i publicitat, amb el qual tens menys oportunitats que et portin una estrella d'aquestes de primer nivell. Nosaltres, no obstant, estem contents de com ha anat tirant més o menys aquests últims anys. Aquest any, doncs, ara ho anunciarem el dia 1, però tindrem alguna estrella que està bé, de Hollywood, que funcionarà i que aportarà glamour, i això no n'hi haurà problema. Ara, d'aquests noms, com, per exemple, com els que he dit jo abans, n'hi haurà anys que sí i anys que no. Depèn de la sort de que aquell any vulguin venir, de que aquell any ens ho porti algú, o que tinguem una mica de pressupost i ens accepti viatjar en business class. O sigui, depèn de coses molt, molt del dia a dia, això. Però és veritat, Sant Sebastià, per exemple, té el pressupost i la potència de poder portar aquest any, que mai s'havia vist una presència igual a Sant Sebastià, amb el qual felicitem el seu director. Ara, s'ha d'entendre que primer... Cap de les pel·lícules que han portat amb aquestes estrelles de cinema fantàstic són pel·lícules que en aquest cas les multinacionals han decidit dos d'elles doncs, pagar uns jets privats, cosa que nosaltres no podem accedir. És a dir, n'hi ha una explicació per això. Ara, que ens agradaria tenir grans estrelles? Evidentment, i les hem tingut i tant de bo que torni.
En un món tan competitiu com aquest, fins on pot manar la direcció d'un festival respecte a multinacionals, distribuïdores, etcètera?
Bé, crec que Sitges tenim la sort de que ja té la suficient importància o rellevància perquè encara se'ns prenguin seriosament, és a dir, en el sentit que nosaltres, les multinacionals, ja volen portar pel·lícules a Sitges de fa uns anys. Repeteixo, en gran part gràcies a que l'Àngel Sala en el seu moment va decidir que havia de ser un festival important per la indústria. Des del segell més petit de cinema de terror fins a multinacionals grans com a Disney o Warner o Sony, o totes tenen pel·lícules pel·lícula de Sitges normalment cada any, aquest any també, i ells ens porten a vegades estrelles, de vegades no tan estrelles, però sempre ens porten les seves pel·lícules. Aquest any fins i tot, no la puc dir, però tindrem una pel·lícula sorpresa, que serà una premier mundial de multinacional d'una pel·lícula de terror, però si és sorpresa no la puc dir,
no.
Però tenim pel·lícules de Disney, tenim pel·lícules de Sony, tenim pel·lícules de moltes multinacionals. Llavors, bé, ells normalment, doncs n'hi ha un joc aquí de el que ells volen i el que nosaltres volem. Generalment els tractem molt bé, però sí, encara diguem que no tenim problema amb això, no els hi paguem, ens paguen els subtítols, no paguem lloguer per les pel·lícules d'aquestes companyies, la relació per ara és bona. No només les multinacionals, sinó també el que es diuen mini-majors, és a dir, les companyies importants internacionals amb seu a Catalunya o a l'estat espanyol, com poden ser Aurum, o les companyies també mini-majors catalanes, com pot ser Filmex.
Hem parlat de la crisi d'aquí, però a fora també se'n parla?
De la crisi del sector.
Sí.
Sí, sí, evidentment el sector no està bé enlloc, però clar, n'hi ha moltes diferències. A l'estat espanyol i a Catalunya està la cosa bastant difícil en aquest moment. N'hi ha països on no tant, a Àsia es nota molt menys la crisi, per exemple, els països asiàtics amb filmografia o amb indústria cinematogràfica important no es nota pràcticament. Estats Units és un punt mitjà, Estats Units i Canadà es nota molt menys que aquí, però encara n'hi ha una crisi al home video, per exemple, com a format, està reduint-se, encara que també ha tocat fons, no es reduirà més del que està. N'hi ha aquests països, per exemple, es nota molt l'augment del VOD, que seria el video on demand, que ja està pujant, aquí encara li costa, encara que n'hi ha plataformes potents com Filmin, que tenim un acord, o Ejeda també té la seva.
O sigui, el vídeo a través de la xarxa. Bé,
sí, eh? sí, exacte. Ara, quin problema es nota més aquí dels països, diguéssim, d'Europa, on es nota més és a l'estat espanyol, i et diré que la resta de països europeus, a Itàlia seria l'únic que tindria una crisi del mateix nivell que l'espanyola a nivell d'indústria cinematogràfica. La resta dels països ho noten, però no al mateix nivell que nosaltres.
Si en Mike Costing hagués de recomanar algú que no és especialment avesat al món del cinema fantàstic, digués, mira, aquest any jo recomanaria, o em venen al cap, 3, 4, 5 pel·lícules que crec que poden en general agradar a un públic que va més enllà dels específicament vocacionalment animants del gènere.
Quan em pregunteu això intento anar molt ràpid perquè em surtin al cap i sempre són diferents segons l'entrevista perquè no vull tampoc semblar que afavoreixo a ningú. Però, home, intento afavorir primer les pel·lícules catalanes i segon les pel·lícules, en aquest cas, que no tenen distribuïdor, perquè ningú pensi que tinc favoritismes aquí, i amb tot el respecte als meus amics distribuïdors que sempre parlo de les seves pel·lícules, però en aquest cas, quan em pregunten per mi la meva, doncs mira, les que surtin més ràpid. Mira, hi ha una pel·lícula que es diu Sightseers, d'un amic que es diu Ben Wheatley, un director britànic que l'any passat tenia Kill List, que era una pel·lícula extraordinària, i aquest any té aquesta comèdia negra absolutament psicopàtica, que és Sightseers, que seria com... és una paraula que realment vol dir turista, però turistes d'una manera una mica més com pixapins, seria la paraula catalana.
No?
Llavors, són una parella que se'n va anar a fer turisme per Escòcia i es van convertir sense adonar-se pràcticament en psicòpates, assassins. Bastant divertida. M'agrada molt, com a pel·lícula catalana, doncs n'hi ha diverses, voldria repetir Inseparables, una pel·lícula que a mi m'entusiasma i que, com he dit, ha anat a Estrasburg. Més pel·lícules que m'agraden, la pel·lícula de Jennifer Lynch, Chained, com seria com encadenat la traducció, extraordinària. És una pel·lícula, la seva millor pel·lícula, ja va guanyar amb Sitges amb Surveillance, ella, i ara aquest any sí que vindrà com a convidada i ens presenta la seva millor pel·lícula amb Vincent D'Onofrio de protagonista, sobre també, he de dir, de psicòpates, però en aquest cas no és comèdia en absolut, és una pel·lícula molt dura, però brillant, amb Vincent D'Onofrio de protagonista, sobre un psicòpata que rapta un nen i el va pujant com a psicòpata durant els anys. Alguna més? Doncs, evidentment, la inauguració del Cuerpo, i busquem alguna cosa així més estranya que m'agradi a mi molt. Doncs, mira, és, amb 256 pel·lícules em costa molt. Vinga, va. 1, 2, 3. Una pel·lícula coreana que es diu The Weight, que seria com El pes, que és probablement, ja que parlem de Jennifer Lynch, és una pel·lícula que seria com un David Lynch encara més passat de voltes, i coreana.
El festival ha de tenir alguna pel·lícula? Això és un parlar respecte a, diguem-ne, a polèmiques col·laterals en les quals fins i tot s'hi va haver involucrat l'Àngel Sala, que ja ho saben que havia d'anar al jutjat, bla, bla, bla.
Sí, sí, sí.
El festival ha de tenir una pel·lícula, diríem, obertament polèmica, o a vegades aquestes coses passen fins i tot sense que ningú s'ho esperi?
A veure, el nostre fi com a programadors no és la provocació per se. Ara, vulguis o no, el cinema fantàstic i especialment el terror sempre han estat al límit de la legalitat. Ara ens riem de que L'Exorcista va estar prohibida al Regne Unit durant 30 anys. Cuidado amb això. 30 anys, eh? L'Exorcista, que és una pel·lícula que ha vist des de 5 anys, anys. Prohibida durant 30 anys, fins fa 15, eh?
D'acord.
L'any 95 només es podia veure en un cinema en tota la gran.
D'acord, que segurament tampoc haurien de veure els nens de 5 anys.
No, 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 però... exacte, ben dit, gràcies. Però es passa no, la televisió no, horaris,
es passa en horari, sí, exacte. Ara es passa tot a tota hora.
I cuidado, eh? L'Exorcista té escenes amb una menor, etc. És molt complicat, eh? Cuidado, segons la legislació espanyola, seria una pel·lícula que si agafés la llei a la mà hauria de ser molt complicada. No és ara això, evidentment.
I psicològicament duríssima per...
Les pel·lícules de la Hammer de Dràcula amb Christopher Reeve van estar prohibides amb una X durant molt de temps, sempre tenien problemes. Fantàstic sempre ha estat...
El que
hi ha
va,
certes
llindar,
que els hi provoca certs problemes, això, no? El cas de Serbian Film va ser molt concret, era una pel·lícula doncs, que justament es va fer servir de bandera de defensar unes coses que eren indefensables en el seu moment, i però en absolut la nostra intenció era provocar a ningú. Sí que és veritat que que Sitges, i no precisament amb Serbian Film, sinó amb moltes pel·lícules, el que vol és crear un debat intel·lectual dins del fantàstic, això és evident. És a dir, nosaltres portem les pel·lícules més transgressores, innovadores, però mai n'hi ha una intenció d'ofendre en absolut, o sigui, en absolut, i això ha quedat clar sempre.
Quan un se la mira, Mike, per això pensa a vegades... Ostres, quin cine, no?
Sí, a veure, en el cas concret de Serbian Film, igual que podria passar amb una pel·lícula com Holocaust Caníbal en el seu temps...
Per si a vegades l'organització se la mira i dius...
Sí,
uau,
també he d'admetre que en el cas de Serbian Film era una pel·lícula molt extrema, evidentment, però una pel·lícula que venia de molts festivals, amb premis, etc. Clar, en aquest sentit, jo entenc que molta gent es preguntin, calen aquestes pel·lícules? Doncs això forma part del debat. Per mi, sincerament, m'agrada aquesta pel·lícula. Trobo que és molt forta, no deixaria que la veiés el meu fill, etc. Però trobo que és una pel·lícula que té sentit des de feta per un fan del cinema fantàstic. I com aquesta n'hi ha moltes.
D'acord. Voleu dir que es va agafar, no direm, va, amb tots els matisos, es va agafar una anècdota per intentar explicar una anècdota respecte a la reflexió final que podia proposar la pel·lícula?
Sí,
per convertir-la en un debat.
La pel·lícula està plena de metàfores i si un llegeix l'auto de la jutgessa, queda bastant clar. És a dir, ella immediatament aquesta jutgessa ja va identificar que aquesta pel·lícula en absolut ni era pornogràfica, ni deia les coses que deien les persones que acusaven això i allò, i era una pel·lícula de cinema fantàstic. Ara, això sí, evidentment, que és una pel·lícula molt extrema, però era una pel·lícula que parlava de les metàfores de la psique dels serbis davant del món modern i de tota la violència que ells havien viscut. Ara, que evidentment algunes d'aquestes metàfores estaven portades a l'extrem, no hi ha cap mena de dubte, aquí està el debat.
D'acord, que tenim una certa sensació que al ser un festival en què intervé la cosa pública...
Sí.
Hi ha d'haver, aleshores, uns certs paràmetres que...
Evidentment. És a dir, a veure, nosaltres mai passaríem els llindars de la llei. I com s'ha demostrat, no els van passar tampoc amb Serbian Film. Home, n'hi ha coses totalment inacceptables. No només perquè sigui un festival que té una important aportació de diners públics, sinó perquè...
Refereu per una qüestió d'ètica professional.
Primer, la llei és la llei, i segon, després per ètica... Home, n'hi ha coses que... També diré que mai he rebut una pel·lícula que traspassés aquesta línia.
D'acord.
Amb imatges reals de lo que sigui. Mai.
D'acord.
Mai l'hem rebut. I, evidentment, si la rebéssim, el primer que faríem és... trucar als Mossos d'Esquadra, probablement.
D'acord. Però aquestes coses poden passar dins un festival?
Sí, sí, poden. Ja han passat en altres festivals.
I formen part d'aquestes, vaja, com ho direm això, de tot el fet social mediàtic que ara Sitges arrossega, que és molt.
Sí, sí, no, evidentment. I no et negaré que nosaltres anem amb compte, intentem, almenys ho intentem d'anar amb compte amb aquestes coses. Al nostre programa demà, a la nostra web, insistim en un missatge que a més està, ara que tant l'han posat a dins d'un quadrat,
que posa, el que fa l'experiència,
exacte, que posa, sisplau, diguéssim, tinguin cura o llegeixin bé el contingut de les pel·lícules, etc.
D'acord, que ningú no pugui dir,
exacte,
que ha anat a veure allò que...
Sí que potser em permets una...
Sí.
Nosaltres, a part d'aquest, de lo que en anglès diu un disclaimer, que seria una atenció, diguéssim, no és només per treure's la responsabilitat de sotres, volem anar més enllà. Nosaltres, si aquest any no n'hi ha cap, però algun any sí que havíem tingut alguna pel·lícula que podia tenir imatges que podien semblar pornogràfiques, entre adults, òbviament, a la qual vam demanar el carnet d'identitat a l'entrada del cinema. És a dir, això pot... Ja, aquest any no ha passat i dubto que passi mai més, però 2 anys que s'havia donat això, pel·lícules totalment legals, i amb certificat en el seu país, sí. Però sí que s'havia demanat que les persones que la veiessin fossin adultes. Bé, sí.
D'acord.
Per ara, aquest any no hi ha.
Que us va agradar molt l'ET?
Sí, en el seu moment i tant.
D'acord, sí. I us agrada servir en
film? Sí, també.
Per tant...
A l'Àngel no sé si tant.
A l'Àngel no sé.
A mi he d'admetre que és una pel·lícula que m'agrada. Sí.
D'acord. Ho dic perquè hi cap tot, no?
Sí, dins el... i tant.
Hi cap tot, sempre i quan s'intenti agafar des del punt de vista del missatge de ficció o del missatge fílmic. Exacte. De la imatge de tota la vida. No? El festival que és a punt de començar el 4 d'octubre fins al 14, aquests, vaja, 10 dies sencers, 256 pel·lícules, activitats diverses, aquesta doble inauguració, retiro, que segurament està en el camí que li recriminaven tant en l'organització del festival.
Sí, sí,
torneu, perquè veu marxar i no veu pensar en els que veu deixar, i a partir d'aquí, doncs, tot un èxit que és d'esperar que de nou ens porti l'edició d'enguany del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del qual tothom celebra, això sí que ho podem dir, a diferència, vaja, no sé, sempre. Quin cartell més maco.
Ah, gràcies, gràcies.
El de l'edició d'aquest any.
No, nosaltres teníem el dubte de dir, ostres, ens encanta, però ningú de Sitges li semblarà bé, no? A tothom, els hi ha encantat. A tothom li ha encantat.
Qui l'ha fet, aquest cartell?
Bueno, l'ha fet una agència de publicitat que treballem sempre amb ells i que tenim un tracte fantàstic, és una agència de primeríssima fila, concretament en aquest cas de Madrid, que porten ja molts anys amb nosaltres i que sempre han tret la filosofia catalana i de Sitges del festival, i han fet això. I per cert, el que li agradi aquesta imatge icònica que surt al pòster, que no es perdin l'espot de la Zombie Walk, perquè també surt...
Va per aquí
també. No us ho perdeu, ja està a YouTube i ja està a la nostra web al sitgesfilmfestival.com.
Doncs ho buscarem. Mike Costain, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I sort, com no, en aquesta propera edició del festival.
Molt bé.
Aleshores baixava el platet volador i etc. i s'enduien a ET. Mi casa, mare de Déu. Nosaltres que recordem que a Barcelona encara funcionava Ràdio Peninsular i en Fernando Rodríguez Madero imitava molt bé ET. Mi casa. Bé, en fi, una gran banda sonora de John Williams, que han passat, comptin, 30 anys des de ET, des d'aquest gran clàssic de Steven Spielberg, que estarà en la programació del festival. ET enmig de, en fi, ja ho hem sentit, 256 pel·lícules. 11:52 minuts.